breu, que li ha sorgit un problema personal que està acabant de resoldre i s'incorporarà tan bon pugui. Per tant, començaria amb aquest torn. Si hi ha persones del públic que volen intervenir, doncs, sisplau, que aixequin la mà i s'identifiquin. Senyor Castro. Sí. Senyora Ana Maria Torrijos. Senyor Jaume Massanés. Senyora Anna Rosada. Sí. Senyora Teresa Tutusaus. Si us plau, si hi ha una mica de silenci. Senyor Toroc. Senyora Esther Buscallà. Senyor Carles Masnou. Senyora Carme Roca. També informar-los que hi ha hagut diverses peticions d'intervenció al ple per escrit, que són del senyor Ignasi Sant Genís. Està aquí? Molt bé. També del senyor Emilio Toró, que ja ens havia demanat la paraula, la senyora Teresa Tutusaus, que també ens ho ha demanat, la senyora Rosa Ferrer, està aquí? Anaven amb la mateixa petició, i la senyora Maria Àngels Quadres. Per tant, com que hi ha moltes peticions de paraula, començaríem per les peticions que s'han fet per escrit i mirem tots de ser una mica breus per intentar que participin tots. El senyor Ignasi Sant Genís, si li volen acostar el micro, gràcies.
Bé, la meva petició ja la vaig fer per escrit. Si voleu la torno repetint, penso que posava... vull saber com està el cas del nucli zoològic de Cal Castelló, no? Ara m'han donat el tot s'encuat i m'he assabentat ara mateix de la resposta, però no sé, penso que està una mica, no sé.
Sí, doncs si li sembla, com que havia fet la pregunta per escrit, se li contestarà ara. El senyor Joan Puigdomènec, que és el regidor de Medi Ambient, li contestarà. Gràcies.
Bona tarda. Exactament, em demana en quina situació està el nucli zoològic de Cal Castelló. El tema és que hem entrat en un procés de regularització d'aquesta activitat. Hem tingut diferents trobades i en particular una trobada fins i tot a les instal·lacions de Cal Castelló i vam arribar a un cert acord d'uns determinats passos per lograr la regularització d'aquest nucli zoològic. En particular, la primera de les coses, estan presents tant tècnics d'aquí de l'Ajuntament com tècnics del Departament d'Agricultura, que és el que té les competències en temes de nuclis zoològics. El fet és que vam arribar a un acord que consisteix en el següent. La primera de les coses és necessitem, dintre del que és aquest nucli animal, separar dos tipus d'animals que existeixen en aquest nucli, els que considerem o els que són coneguts per tots com animals de granja i altres animals que dintre del llistat d'animals que té la Generalitat de Catalunya es consideren potencialment perillosos. Potencialment perillosos. Doncs bé, la primera de les coses amb les quals vam conversar amb el senyor Castillo és primerament que es necessita fer una separació entre els dos tipus d'animals. Els animals de granja en un cantó i els animals aquests potencialment perillosos d'una altra. La qual cosa no és massa difícil, donades les instal·lacions, que té diferents espais a diferents alçades. O sigui que, en principi, això no ha de comportar una gran dificultat, que hi hagi una part reservada i una part més d'exhibició pública, sense cap mena de perill, com serien doncs, anar a visitar doncs, gallines, conills, etc. Animals de gratge. La primera de les coses, doncs, per tant, és fer efectiva aquesta separació entre els dos tipus d'animals. L'altre tema molt important és un tema de tipus sanitari, que és certificar que tenim la vacunació de tots aquests animals i també que tots aquests animals estan en condicions sanitàries correctes. Aquest sanejament dels animals, en principi, el Departament d'Agricultura està disposat a col·laborar-hi amb la propietat. Una tercera cosa és fer efectiva l'esterilització dels animals que hi són, una mica per lograr que aquest nucli no vagi en creixent. Per què? Perquè estem dintre d'un parc natural i, per tant, doncs, hem d'aconseguir doncs, retenir això en unes dimensions apropiades. Quan tot això... Bé, hi ha un altre tema, segurament menor, que seria adequar convenientment les instal·lacions. Hi ha tota una sèrie de petites intervencions que, en principi, ens permetrien adequar les instal·lacions. Quan això estigui fet, quan tinguem tot això, la propietat, el senyor Castillo, demanarà una llicència d'activitats, perquè funciona una activitat i ha d'haver la seva legalització, demanarà una llicència d'activitats com a granja escola per la part dels animals, aquests que en dèiem de granja, i una llicència d'activitats com a col·lecció privada pels animals aquests que no poden estar en exposició pública. En principi aquest és el pla que d'alguna forma vam acordar tant l'Ajuntament com la Generalitat com el senyor Castillo. I en aquesta és la situació exacta en la qual estem. O sigui, la primera de les coses que ara convé és separar aquests dos tipus d'animals.
D'acord, jo puc fer...
Un moment, sisplau. Gràcies.
Puc intervenir?
O... Molt breument, sí. Perquè no és per
obrir. Volia saber si s'han posat d'acord amb el senyor Castillo, d'entrada, si les normes ens semblen una mica inversemblants i massa legalistes, no? Es vol anar molt de cara al gra. No sé, això de la potencialment perillositat, doncs em sembla molt potencial i poc perillosa, però que vostè estigui, no sé. En 20 anys que existeix, em penso que ha passat, no ha passat res, vull dir, no li veig la perillositat per enlloc, però no sé si, no sé, molt potencial, però poc perillosa, no? Després, no sé què més volia dir... Tots són normes legalistes que ho trobo, no sé, buscar tres peus al gat per no res i que al final acaben fastiguejant tothom. Volen hibridar les bèsties i, escolti, les bèsties, escolti, que facin el que vulguin, no sé...
Senyor Sant
Genís,
senyor Sant Genís, em sembla que el regidor de Medi Ambient li ha contestat. Entenc que vostè pugui continuar tenint dubtes, però ara per no entrar en un debat que crec que el que tots volem aquí és el millor fi pels animals i aconseguir una convivència òptima pels veïns. Un moment, sisplau, no parli. Doncs, si li queden dubtes, estic segura que el senyor Puigdomènec, prenent nota del seu telèfon, queda en un dia i li acaba d'explicar. D'acord? Gràcies.
D'acord, molt bé.
Passaríem a la següent intervenció demanada, que era del senyor Emilio Toroc, que demanava que se li contestés sobre el tema de les sancions discriminatòries en la circulació de vehicles. Gràcies.
Això tot parteix dels fets següents. Jo he vingut el nom del meu fill, el que li van ficar una multa de 200 euros i a més se'l va portar a la grua amb una situació on estava aparcat que després de veure la fotografia que va fer la gent vaig considerar que no era per a tant. Naturalment vaig escriure a l'excel·lentíssima senyora alcaldessa demanant-li que aquesta multa fos retirada i que també li tornessin els quartos del que va costar, diguéssim, a la grua. Però la resposta va ser negativa. Llavors, jo, que visco en aquest barri on va passar això, vaig començar a mirar si també hi havia altres cotxes que fallaven en la circulació, o sigui, que feien aquest... I llavors jo he comprovat que més o menys entre les 8:45 del matí i les 9:15 i a la tarda entre les 16:45 i les 17:15, en puestos sancionables pertanyent a cotxes de familiars dels escolars que van al col·legi a Europa, no sofreixen absolutament cap multa, a pesar de que estan contravenint les regles de circulació, ni se'l porta la grua. Llavors jo em pregunto, és que aquests cotxes o aquests vehicles, aquesta gent, pertanyeix a una altra casta o que disfruten d'una bula que els dispensa els drets a ser sancionats? Això és la pregunta. Trobo que la justícia, segons nostra Constitució, Espanya, país democràtic, té que ser igual per tothom. Això és el que jo volia exposar.
Val. Moltes gràcies. Sí, nosaltres també estem d'acord amb que la justícia ha de ser igual per tothom. El senyor tinent alcalde de Seguretat, el senyor Francesc Carol, mirarà donar-li resposta.
Bona tarda a tothom, senyor Toroc. Vostè ja va fer les al·legacions pertinents, aleshores li va respondre en base a això. He pres nota d'aquestes hores que em comenta, en què sembla que vostè diu que nota certa impunitat a l'hora de sancionar davant del Col·legi Europa, i directament jo m'encarregaré de comprovar què és el que està succeint. Com vostè diu molt bé, la normativa és exactament igual per tothom, independentment d'en quina hora o en quin lloc o en quin cotxe porti. Per tant, m'encarregaré personalment de comprovar el que vostè diu i, bueno, lògicament, evitar la discrecionalitat. Sí.
Per favor, canviïn aquestes regles perquè si tothom tingui el mateix dret.
Farem en conseqüència, és a dir, no s'ha de canviar la regla, sinó aplicar-la sempre de manera clara. Per tant, confirmaré aquestes qüestions i m'hi posaré directament jo. Gràcies.
Molt bé, gràcies. La senyora Teresa Tutusaus també havia demanat una intervenció per escrit referent com a representant de l'Associació d'Afectats pel PGM. Si ens vol explicar, els demano una mica de brevetat,
sí,
perquè...
Seré molt breu. Seré molt breu perquè aviam aquesta explicació ja la tinc que fer el 15 de desembre, perquè va ser el dia que es va aprovar la modificació del PGM. Però precisament aquell dia, tot i venint, va haver un malentès amb l'horari, que no sabien que tenien que vindre més d'hora, i van vindre a les 7, i llavors no van poder fer l'exposició que era estat l'adient. Però bé, com que ja he comentat moltes vegades, doncs, tant amb el senyor Pere Casajoana i tal, l'Associació d'Afectats de les Zones Verdes està molt agraïda de la manera que s'ha portat a terme tot aquest procés, perquè sempre que nosaltres ho hem demanat, ens han atès, amb els problemes que hem tingut els han pogut parlar i hem arribat consensuant els esforços tant per un cantó com per l'altre, i tots hem cedit i tots hem guanyat. Hem guanyat els particulars i ha guanyat també el poble de Vall d'Oreig. Vull dir que ha sigut una beneficiosa, ha sigut 3 anys llargs d'esforços, però que ha donat un fruit molt positiu. Bueno, jo volia fer una petita història, però si sembla que ja amb això n'hi ha suficient...
Doncs moltes gràcies. Dono
especialment gràcies al senyor Pere Casajoana, que és el senyor que ha portat tot aquest procés, i l'associació, repeteixo, estem molt agraïts per tot tal com ha anat i ha estat, vull dir, si encara potser no s'ha pogut resoldre algun cas particular al 100%, però sí que ha estat 100 convenis signats sobre 110, és un èxit. Vull dir, estem contents, vale? Moltes
sí,
gràcies
doncs,
per tot, eh?
Moltes gràcies també a vostè per voler compartir. Sí. Aquest agraïment.
Quan hi havia alguna coseta que també hi havia hagut que es volien pues, construir uns pisos a Vall d'Oreig, es va fer pues, uns pisos que fossin adequats a la zona, vull dir, s'ha consensuat en tot, vull dir que hi havia gent que tenien pisos particulars, vull dir, s'han fet tota una sèrie de... Ha sigut una tasca bastant llarga, són 3 anys de feina i han... Hi ha alguna cosa més? Pots dir alguna cosa més?
No?
Una cosa més, Rosa? No?
Bueno, doncs li agraïm perquè realment ha estat un procés complex i també doncs, ens agrada que quan arriben a bon port doncs, també es faci aquest agraïment que en el fons sortim tots com a ciutat beneficiats. El senyor Pere Casajoana m'ha demanat la paraula un momentet. També breu, sisplau.
Sí, seré molt breu. Bona tarda a tothom. Agrair-li la seva intervenció. El que hem fet demostra que el diàleg, que la força del diàleg és incommensurable. Vam començar de posicions molt oposades i veient els interessos de tothom i les necessitats de tothom hem assolit un punt de trobada que jo crec que és impecable, tant en la seva forma com en el seu contingut. Gràcies.
Moltes gràcies. Donaria ara la paraula a la senyora Maria Àngels Quadres, que és l'última petició per escrit que ens havia arribat per participar en aquest ple. Li demano, senyora Quadres,
no es preocupi, que
brevetat breu. També. Gràcies.
Podria estar 2 hores, però ho deixaré en 5 minuts. A veure, un moment. Quan arribi els 4 minuts i mig m'avises. Bueno, a veure, només em fa il·lusió veure que un pare es preocupa de la grua del seu fill. Perquè a mi me la van treure quan la grua te se l'emporta, és perquè acostumen a tenir raó. Però no és el motiu aquest. Hi havia 3 blocs i ho dividiré en 3 mesos. Un és tan greu que el faré després del Ball de Gala. D'acord? Després no vindria ningú. El primer és el senyor Carol. Fa 4 anys que parlo de les associacions. Ja m'hauríeu de fer regidora de festes. El que vinc a dir és que les associacions és tan greu ara que quan hi ha denúncies, com per exemple l'Arbassa del Pi, la Coral, els homes desesperats, o sigui, hi ha una associació d'homes desesperats, no m'estranya per això, i després una altra, la Catequinga no sé què, i salvem el Teatre Molino, que no hi ha Déu que el salvi. Llavors vinc a dir això perquè quan la justícia és allà a su senyoria diu... Ui, Sant Cugat, és de los sitios mejores de las asociaciones. Pues imagina't els altres. El que vinc a dir és que el PSC va passar de puntetes quan va dir les associacions. El Partit Popular, ens agradi o no ens agradi, la qüestió és que va ser el que va fer la moció i no el vau votar. Abstenció, que és la il·lusió de la CUP. Sempre fan abstenció. Abstenció de l'altre, abstenció. Jo sóc una persona... lliure, perquè sóc l'oposició de l'oposició, sóc lliure, sóc de cap partit. Bueno, i això és igual, ho deixem per un altre dia, perquè realment, només dic, poseu-vos una vegada, el Mussol mateix fa 11 anys que no renova, els caris si es renoven no els inscriu. Vale? Això no, escolti, i anar, el Ball de Gala no es pot anar com va la CUP, heu de venir ben arreglats, o sigui, no entreu, d'acord? Això és una broma. D'acord. És que es pensa que ser progre és anar de qualsevol manera. Això no té res a veure. Bueno, anem pel segon bloc. Vale? El segon bloc és una cosa molt més greu. Deixa'm els tíquets, sisplau. Mira, si vols repartiu. Sabeu què és això? Tíquets. 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 Els pitoflautes que ens diuen ens diuen els de la comissió de festes, vale? A mi m'han expulsat. Bueno, jo també vaig votar contra mi perquè posats a fer ja, però jo vull dir que jo només els hi dic, quan es posa un bar que és diner públic no es poden reciclar els tiquets, o sigui, fan una editoria o ho diria la fiscalia a terra, el tornen a passar. Jo no dic que es quedin diners, jo dic que són, és escandalós, estic tipa de dir-ho. A l'escenari, mira que poden caure, ja en va caure un, els nens, Picasso. Llavors, són com, no vull ofendre, perquè no vull dir-ho, o sigui, tots no han votat en contra, il·legalment inclús. Si a mi se me'n fot d'estar amb ells o no. Fa dos anys, sardanes. No, missa. Oh, això ja no es porta. Home, però hi ha gent que hi va. Com se diu? I la CUP, que n'hi ha dos de la CUP, que no ho sabia. Un se'n va a Escòcia i organitza des d'Escòcia un concert clàssic. Jo faig 240 croquetes, bastant lamentables, perquè la gent tots ho menja, i resulta que ve i queda molt bé, el número 3 de la CUP, que no entrarà si continua així. I llavors és un continu d'ofenses. Per tant, quan el senyor regidor de Cultura, que no em compari amb el Blas Pinyar, que la Maribel la van treure perquè aquell era, perdoneu, hi ha gent que és traïdor de mena. No ho sabeu qui és traïdor de mena? Pues és això. Llavors el que vinc a dir, que això és molt greu, eh? O sigui que quan d'una vegada i per totes l'Ajuntament no té que donar el preu, volem que facin les coses bé. El senyor Jordi González ja ho intenta. És igual, passo de tot. No i no. Perquè ara, quan surti aquí d'allà, a fer-los la pallissa una altra vegada. Perquè si despedeixes una persona, ho tens que fer prescrit.
Senyora Quadras.
No, no, és que això és greu, eh?
No, no, és que ho trobo greu.
No, tu no m'has avisat. Esclar, si jo li dono el rellotge, no m'avisa. Bueno, vale. D'acord?
D'acord.
Escolta, jo m'havia preparat un discurs com en Rajoy. Per dir bon dia ho llegeix, jo no.
Vinga, gràcies, senyora Quadras. Sisplau, a veure, sisplau, si es poden abstendre d'aplaudiments al senyor Castro.
Perdona. Gràcies, senyora Paraire. Per ser breu, dues coses concretes. Una és pel senyor Casajoana. Nosaltres vam informar l'altre dia a l'assemblea de l'escrit que ens havia enviat sobre les obres del Pinar. Es començaran teòricament el 20 de juny, però que hi havia l'aprovació en el ple. Com que avui veig que no consta, m'imagino que deu ser pel ple del mes de març, la remodelació o el que s'hagi de fer. Si ens ho pot concretar, li agrairé. I la segona és, també poder pel senyor Casajoana o pel senyor Joan Puig Domènech, referent a la Riera, perquè en el projecte de FESCAMP, de FEMCAMP, que ha estat aprovat per l'Ajuntament i que la nostra associació hi participa, bé, hem de demanar que si això ha d'anar a exhibició pública el dia 20 de maig a Mirasol, crec que les clavegueres no haurien d'estar sense connectar i que vagin encara continuant a la Riera. Nosaltres, el que afecten els veïns, hem parlat amb tots ells, i tota la zona que va des de l'estret de Gibraltar fins a la Barceloneta, els veïns els tenim tots d'acord amb que es pot fer el projecte de FESCAMP bé, però la insolubilitat i les olors i tota la pluja i el que hi ha allà, això s'ha d'arreglar. Va fer una visita i això es va fer en medi ambient per part de la Joana Artal i per part del senyor Francesc Serra, també per Villoreig hi va participar el Joaquim Castelló i la Laura Suari també de Mediament. Semblava que s'havien arribat acords, però d'això han passat dos mesos i la cosa està parada totalment. Ens agradaria informació. Gràcies.
Senyor Casajoana, breument.
Bé, jo li contestaré la primera. En el mail que li vaig enviar, si no recordo malament, posava que s'aprovaria la transcripció de Can Trabal el mes de febrer o el mes de març. És evident que en el mes de febrer no hi és. Òbviament, anirà en el ple de març. Gràcies.
Sí, del tema de la Riera que ha comentat, comprovaré la informació que ha comentat, perquè a vegades que no tingui notícies no vol dir que estigui aturat. Ho revisarem i el trucarem per explicar-li com està el tema. Gràcies.
Un tema que tiene que ver con el urbanismo, con el trazado del suelo. Bueno, digo para que el ayuntamiento pueda poner alguna medida, puesto que me he enterado ahora que ha habido muchas personas que les ha ocurrido este percance, y a mí pues hace tres semanas. Sitúense en la Casa de la Cultura, saliendo de ella, bajando hacia la calle Francesc Macià. Hay unos pasillos con losas que vas bajando, con un poco de pendiente. El borde lateral de la derecha termina en una especie de cenefa metálica de color marrón rojizo. Cuando llueve, aquello es una pista de patinaje. Poner el pie encima de aquella borde final, es perder, bueno, la verticalidad, pies adelante y te caes. Yo me caí, me di un golpe tremendo en la parte lumbar y me dijeron que muchas personas les había ocurrido. Si no hubiera tenido la habilidad de poner las manos, yo iba cargada con el paraguas y todo, hubiera sido algo muy de lamentar. Por lo tanto, habiendo ocurrido muchas veces, y yo digo, me ha pasado a mí, no lo cuento ya de referencia, sino me ha pasado a mí, es muy peligroso.
Doncs lamento que es fes mal i ho farem revisar de seguida. Gràcies. Senyor Jaume Massanès, perdoni.
Bona tarda a tothom. Avui no parlaré com portaveu de la UASC. Vinc en representació de les, com vocal que sóc i membre veterà, de l'Associació de Veïns de Sant Joan de Mirassol. M'han dit que digui que estan molt contents de que avui s'aprova un pla d'equipaments esportius en què està inclosa la famosa ja històrica piscina de Mirassol. Molts d'aquí, no dic que no havíeu nascut, perquè no és pas veritat, perquè fa més de 20 anys que s'està reivindicant i avui sembla ser que es aprova el pla aquest d'esports, d'equipaments esportius. La pregunta que li vull fer al senyor Casajoana, suposo que s'ho imagina, és, i a partir d'ara què? Perquè portem tants anys esperant que, bueno, no sé, hi ha mals pensats que diuen que quan ve la campanya electoral ara surt això. Jo no vull pensar així. Llavors, com que sé que jo li faré la pregunta, vostè en respondrà, però això no quedarà gravat a l'acte del ple, perquè el que diu el públic no queda gravat, demano que la resposta la doni quan es tracti aquest punt. A partir d'ara hi ha un calendari de quan es fa ja el plec de condicions, el concurs públic, etc, etc. O sigui, posem això que sembla que ara és una realitat, fem-ho de veritat. Aquesta és la pregunta que li faig. Però si vol no cal que em contesti ara. I després, en tot cas, ho contesta després i que quedi amb l'acte del ple. Gràcies.
Molt bé. Gràcies, senyor Massanès.
Senyor Massanès, bona tarda. Lamento dir-li que està molt confós. El que portem avui al ple és un pla especial urbanístic que l'única cosa que fa és determinar quins espais poden ocupar unes determinades activitats esportives o no. I així va ser, aquest va ser el meu compromís que vaig adquirir amb l'Associació de Veïns de Capella Sant Joan.
Doncs en el punt del ple ja es debatrà abastament. La senyora Esther Buscallà.
Hola, jo vull parlar com a mare de l'Escola Santa Isabel, que està afectada pel mandat judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cap a la direcció de l'escola, a què requereix que s'imparteixi un 25% de les assignatures en castellà. I m'agrada ser la primera en parlar d'aquest tema perquè sé que més gent d'aquí parlarà d'aquest tema i suposo que en l'Ajuntament hi haurà persones que en parlaran des d'un punt de vista polític perquè suposo que és la seva feina, però jo parlo com a mare i en representació de molts mares i pares que estem afectats per això. Ningú sap el que representa que l'escola entri en un procés d'aquest tipus fins que s'hi troba. Els fills és el més important que tenim. Per això quan tens la sensació que juga amb els seus drets és un tema molt sensible. Aquí hi ha gent d'AMPA d'altres escoles que suposo que tenen por de trobar-se en una situació similar. Nosaltres ja ens hi hem trobat. S'enrareix l'ambient i comences a parlar d'altres coses que no tenen res a veure amb criteris pedagògics. Perquè nosaltres estem convençuts que a la nostra escola tots els nostres fills aprenen el que han d'aprendre, que tenen un bon nivell de català, de matemàtiques, de castellà, esperem que d'anglès, i de moltes altres coses que ens preocupen molt, però no de política. I quan has de començar a parlar de política, és quan el que t'agradaria és que quan es parla de política es parli en molts altres àmbits, però no amb tot això que té a veure amb els nostres fills, que no en tenen ni idea de política ni els hi preocupa. Per tant, el que ens agradaria és que les decisions sobre l'educació dels nostres fills es prenguin per criteris pedagògics i no polítics. Que els drets d'una sola família, d'una sola, no siguin més importants que els drets de la resta de famílies. Que no s'utilitzi l'educació dels nostres fills per fer política. I que qui vulgui canviar la llei vagi al Parlament. que és on sempre i últimament ens diuen que s'han de canviar les lleis. Doncs aquesta llei s'ha de canviar al Parlament de Catalunya. I per últim, també m'agradaria demanar a l'Ajuntament que faci el que sigui possible, que ja sé que és poc perquè és un mandat judicial, però dintre del que estigui a les seves mans, perquè no es trepitgin els drets dels nostres fills d'una manera tan arbitrària, perquè quan es comença així no se sap mai on s'acaba. Per tant, parem-ho abans de que la cosa vagi a més. Gràcies.
Gràcies al senyor Carles Masnou. Carles Masnou té la paraula.
Sí. Bona tarda. Gràcies, senyora Paraire. Soc Carles Masnou, representant de l'AMPA, de l'Associació de Mares i Pares de l'Institut Arnau Cadell i a la vegada de l'Associació Sant Cugat Camina. El motiu de la present de fer aquesta pregunta és perquè no s'ha contestat els escrits que es van adreçar a aquesta administració, en la qual es demanava, es sol·licitava saber quan es organitzaria l'Avinguda Vila del Prat. Senyor Casajoana, fa un mes aproximadament em va dir avui o demà es comencen les obres, avui ha passat i continua tot igual. També no entenem com inicialment s'organitzava des de Sant Cugat fins a l'Institut Arnau Cadell i ara amb la darrera projecte només és fins a la residència i de la residència a l'institut només és un tema de pavimentació. Hi ha dos tractaments molt diferenciats i no tenim el per què. Però més que res el que seria interessant és saber realment quin calendari hi haurà i quan s'iniciaran les obres i lògicament quan finalitzaran. D'altra banda, en aquesta línia diguem de diàleg, he sentit parlar de diàleg i a vegades més que res em sembla que és un monòleg, hem demanat reiteradament que els contenidors que hi ha a les voreres, al damunt de les voreres, al districte de la Floresta, impedint que els vianants vagin per la vorera i que tenen que baixar a la calçada, siguin retirats en va, per escrit, de paraula. Els contenidors continuen al damunt de la vorera posant en perill els vianants que tenen que circular per la calçada. El mateix passa amb els cotxes. Els cotxes continuen al damunt de la vorera. Nosaltres no demanem un sancionador, demanem que se'ls avisi als conductors que estan impedint que els vianants circulin per la vorera. D'això ja fa anys, senyora Conesa, fa anys que per escrit, de paraula, això s'ha plantejat en el Consell de Districte de Floresta i avui estem aquí per dir el mateix. Tot continua igual. La seguretat dels vianants, a l'espai dels vianants, continua sent una cosa que queda apartada. O sigui, l'important és el vehicle. Avui en dia es continuen fent obres d'urbanització on, diguem, a la construcció no cedeix un mínim d'espai a la vorera perquè el vianant pugui transitar. Ja estem parlant de carrers principals. Es continua, diguem, abans i després de l'obra, continua sent una vorera de 40 centímetres amb un fanal enmig. Així no anirem enlloc. El problema dels vianants continua sent el mateix. Tindran que anar per la calçada. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Masnou. Senyor Casajoana, si vol comentar breument.
Bé, bona tarda, senyor Masnou. Miri, el mes de juny vaig plantejar a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya la necessitat de que ens informessin de tots aquells requeriments que necessitaven perquè poguessin fer les obres d'urbanització de l'Avinguda Vila del Prat que vostè menciona. Des d'aquella data ens hem reunit unes 6 o 7 vegades en Ferrocarrils i cada vegada ens demanen més actuacions a realitzar en el tros que està just davant de la subestació. Aquest és el motiu pel qual, a dia d'avui, encara no s'ha començat l'obra. Li explicaré que el permís està a punt de caure, l'autorització de Ferrocarrils, que és el propietari del tros que està just davant de la subestació i que en breu, no em faci dir quan, les obres podran començar. Però és una qüestió que anem perseguint des de fa molts de mesos, perquè és cert que s'està endarrerint molt, però no depèn únicament exclusivament de nosaltres. Pel que fa a l'altre tros de fins a l'Arnau Cadell, l'important és que hi hagi una urbanització de tota l'Avinguda Vila del Prat que pugui fer la connectivitat entre el carrer Safrejos i el carrer Arnau Cadell. Pel que fa a altres qüestions que vostè m'ha comentat de la Floresta, dir-li que les obres de pavimentació que estem fent a la Floresta no determinen quina és la vorera de fet i quina és la calçada. De fet, el que estem fent és determinar que hi ha prioritat inversa a tots els carrers que estem pavimentant a la Floresta. La Floresta té una casuística de carrers que són com són estrets, ho sap perfectament vostè, i que fa que els requeriments aquests que vostè demana siguin completament impossibles de complir, almenys en molts punts. I, per tant, la coexistència entre el vehicle i el vianant fa que fem aquests carrers de prioritat inversa per tal de garantir la seguretat dels vianants. Gràcies.
Gràcies, senyora Carme Roca.
Hola. No han pogut venir molts pares perquè l'horari del ple doncs, no és molt compatible amb els nens i això, però venim aquí a donar suport als pares de l'escola Santa Isabel. A hores d'ara podem dir que ja són 6 centres públics que les seves AMPAs s'han manifestat donant suport a aquesta escola i a la seva AMPA i als pares en general, que la resta no ho han fet perquè no han tingut temps de reunir-se i de debatre-ho en junta, que no hi ha cap AMPA que s'hagi declarat en contra d'aquest suport que estem donant a l'Escola Santa Isabel, i que fent referència al que deia un pare de l'Escola Santa Isabel al diari Ara, també demanem que ens ho expliquin, que ens expliquin el per què la voluntat d'una família ha de prevaldre sobre les altres i per què la voluntat d'una família pot arribar a fer canviar l'estructura d'una escola. El per què, si quan tu vas a matricular el teu fill a una escola, que a més ja saps quin projecte educatiu té, quina llengua vehicular té, per què això després t'ho han de canviar perquè una sola família decideix que ho vol fer d'una altra manera?
Moltes gràcies, senyora Roca. Crec que la senyora Salat ja s'ha posicionat en aquesta qüestió. Ah, s'ha de posicionar. Doncs té la paraula.
Bé, moltes gràcies. En resposta també a l'AMPA del Santa Isabel, dir que la majoria de grups polítics que formem part d'aquest consistori ens indigna que es traslladi aquesta confrontació política sobre la nostra llengua a les escoles. Sant Cugat tenim una escola amb sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però en tenim d'altres amb denúncies. Pensem que és un greu error que, com deia la mare del Santa Isabel, doncs, provoca tensió, provoca molta pressió, no només mediàtica, política, social, de tots tipus, i això atempta clarament contra la cohesió dins l'escola. Nosaltres defensem els projectes educatius de les escoles de la nostra ciutat, que tenen excel·lents resultats en competències lingüístiques i per sobre de la mitjana de Catalunya, en català, en castellà i en anglès. I com a mostra de rebuig, evidentment, votarem en contra, jo crec que la majoria de grups, a la moció que presenta el Partit Popular per defensar el dret a l'escolarització en castellà. I també anunciem que al proper ple presentarem, i esperem que tinguem el suport de totes les forces polítiques, una moció en contra de la LOMCE per esdevenir territori lliure de la LOMCE. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Salat. I ara, abans d'aixecar aquesta sessió, els pregaria que no hi ha més paraules demanades. Entenc que... Anna Rosada? Doncs sí, té la paraula, sí.
Bona tarda. Bueno, em dic Anna Rosada, soc la portaveu de l'Assemblea per l'Escola Bilingüe de Catalunya i pensava parlar, fer un petit discurs, però vull contestar a les persones que han intervingut abans, que jo també soc mare, no soc política, també vull el millor pels meus fills i estic aquí en suport del pare que ha demanat l'Escola Bilingüe, l'Escola Santa Isabel, i quan vostè ha dit que algú m'expliqui per què un pare arriba a una escola a matricular els seus fills i sabent que hi ha una llengua vehicular que és el català, per què agafa aquesta escola o tria aquesta escola i no una altra? Perquè no hi ha una altra en aquest municipi pública o concertada que garanteixi una llengua vehicular en català i en castellà en tot el municipi de Sant Cugat. Si vols trilingüisme o bilingüisme, has d'anar al col·legi Europa o al col·legi Àgora, i això suposa unes despeses mínimes de 1.000 euros al mes, que no tots poden pagar. Llavors, jo respecto aquestes persones que consideren que els criteris pedagògics recolzen la immersió lingüística. Jo estic totalment en desacord, igual que estava en desacord l'associació, igual que estava en desacord d'aquest pare de l'escola Santa Isabel. I nosaltres el que volem és que en el municipi hi hagi escoles on es pugui triar una opció diferent que la immersió lingüística, perquè si això pogués ser possible no tindríem problemes de sentències ni haurien d'arribar als tribunals. Li recordo als pares que estan aquí que quan fem una preinscripció escolar no tenim l'oportunitat, no tenim cap casella habilitada dins del model de preinscripció escolar que digui quin tipus d'exposició vols, si vols una exposició bilingüe, trilingüe o en immersió lingüística. El recordo també que Catalunya és l'únic territori, nació, país, el que el vulguin denominar, que té la immersió lingüística com obligatòria i no voluntària. I l'únic que demanem és que respecti tots els drets. Els drets dels nens que volen als seus pares una immersió lingüística en català ens sembla molt bé, però també els nostres, perquè tots, ells i nosaltres, volem el millor pels nostres fills.
Gràcies. Bé, atès que entenc que ja s'ha contestat el que nosaltres, com ha explicat la senyora Salat, nosaltres considerem que aquests debats són debats estèrils, que no hi ha un problema lingüístic a la nostra ciutat, que es vol polititzar aquesta qüestió de la llengua i que els nois i noies de Sant Cugat, quan arriben al batxillerat, dominen tant la llengua catalana com la llengua castellana i tenen un domini doncs, important, i això ens ho diuen els indicadors i els informes i, per tant, les avaluacions que es fan. No crec que ni els nois i noies de Sant Cugat tinguin doncs, problemes en accedir després a les carreres universitàries quan fan les proves de selectivitat, on se'ls exigeix tant un nivell de català com un nivell de castellà, i els tenen doncs, amb escreix i, per tant, els superen amb escreix. Per tant, no té la paraula, no té la paraula. No acusem a ningú, no, vostè, no, aquí no s'acusa ningú. El que estic dient és que avui, no, el que estem dient és que aquest debat és un debat estèril, m'ha semblat dir, i crec que han estat les meves paraules. Un debat estèril per què? Perquè al final de l'etapa educativa, els nois i noies de segon de batxillerat tenen igual domini de català i de castellà. I el meu fill, que està fent segon de batxillerat i que no ha anat ni a l'Àgora ni a l'Europa, té un domini molt bo, tant del català com del castellà. En qualsevol cas, podem discutir-nos molt, però el que jo crec és que aquest debat, que el considero estèril, no ens porta a una bona cohesió social. Per tant, vostès plantegen els seus posicionaments, d'altres en plantegen d'altres, tots són respectables i crec que en aquest ple s'han escoltat totes les posicions i jo celebro que s'escoltin totes les posicions. Per tant, jo el que els diria és que en aquest plenari hi ha una majoria doncs, de grups que tenen un posicionament i que aquest doncs, és el posicionament que defensarem, que és que a l'acabar l'etapa educativa els nois i noies tenen un nivell de castellà i un nivell de català absolutament vàlids per, doncs, i superiors fins i tot doncs, als coneixements que tenen en altres regions d'Espanya per permetre'ls accedir a la carrera universitària, fins i tot amb independència de la universitat que escollissin, de la universitat de tot l'Estat. Seguirien la carrera sense cap tipus de problema. És la reflexió que els faig. Abans d'aixecar la sessió, agrair-los la seva participació i demanar excuses perquè el meu retard ha estat a causa d'atendre una urgència mèdica d'una filla, que no ha estat res, però lamento doncs, no haver pogut assistir a tota aquesta sessió amb tots i totes vostès. Moltes gràcies per la seva participació.